Catalunya Informació.
Bon dia des de Barcelona, és la una. Diversos atacs coordinats a la xarxa ferroviària francesa provoquen una afectació greu als trens d'alta velocitat hores abans de la inauguració dels Jocs Olímpics a París. Les autoritats parlen de sabotatge i la companyia admet que no s'ho esperaven. La capital francesa està blindada amb 45.000 agents de seguretat i controls estrictes. 2 anys i mig de presó pel maquinista del tren Àlvia i un exalt càrrec de DIF pel descarrilament al juliol del 2013 que va provocar 80 morts i 145 ferits. És la sentència que acaba de fer pública el Tribunal Superior de Justícia de Galícia. I a Catalunya, condemnat a 17 anys, un home per intentar matar dos dels seus veïns, enruixar-los amb gasolina i calar-los foc a Barcelona. La sentència a la qual ha tingut accés Catalunya Informació, els magistrats consideren provada la intenció de l'home d'acabar amb la vida dels perjudicats. El segon trimestre s'han creat a Catalunya 23.800 llocs de treball, segons les dades de l'enquesta de població activa, que han absorbit les 23.000 persones que s'han incorporat a buscar-la. La taxa d'atur ha baixat lleugerament fins al 9,4%. Xavier Trias, líder del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, s'acomiada avui de la política activa després de 40 anys. Ho fa al ple d'aquest matí, després d'ajornar diverses vegades al llarg d'aquest any la seva retirada, i quan Jaume Collboni governa sol i en minoria. Jordi Martí serà el nou president del grup, que deixarà de dir-se Trias per Barcelona. Encara a Barcelona, la Guàrdia Civil confisca més de 4 tones de cocaïna amagada en sacs d'arròs al port, la quantitat més gran decomissada fins ara en aquesta infraestructura marítima. Hi ha 8 detinguts que formen part d'una organització criminal que ha estat desarticulada i que operava a Espanya, al Paraguai i al Regne Unit. Ecologistes en Acció denuncia els responsables de l'empresa química de Polinyà al Vallès Occidental, que divendres passat es va incendiar i que va provocar un vessament de productes tòxics al riu Besòs, com a mínim amb la mort d'un miler de peixos. Els ecologistes volen que es depurin responsabilitats.
Catalunya Informació.
Esports.
A banda de la inauguració dels Jocs Olímpics de París amb una cerimònia amb protagonisme pel riu Sena i que començarà a 8:15 del vespre, el Barça de bàsquet ha incorporat al base internacional espanyol Juan Núñez, de 20 anys, que firma per 3 temporades. Pierre Oriola, per la seva banda, fitxa pel Força Lleida i el Joventut Badalona fa amb els serveis de l'alè pivot nord-americà Kaiser Gates per una temporada. I a tot això afegir que l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, diu que Joan García i Javi Puado es quedaran a l'equip. Ha tret ferro a la marxa de Martin Braithwaite, però reconeix que caldria fer més incorporacions.
I del temps, tarda assolellada, càlida a l'interior i xafogosa a la costa, amb possibilitat de nuvolades i alguns ruixats al Pirineu. A partir d'aquest dissabte, les temperatures es tornaran a enfilar i el temps es mantindrà estable.
Catalunya Informació. Jordi Tenes.
Què tal? Bon dia. 1:04. Caos ferroviari a França per un atac coordinat aquesta matinada en diversos punts de la xarxa que ha afectat especialment els trens d'alta velocitat. Hores abans de la inauguració dels Jocs de París, la jornada queda enterbolida ja pels retards i les anul·lacions de la majoria de trens, també en els trajectes a l'estranger, com per exemple Alemanya i el Regne Unit. El govern condemna els fets, el govern francès, mentre les forces de seguretat busquen els autors. El desplegament de seguretat fins a 45.000 efectius està focalitzat en la vigilància de la capital per l'esdeveniment esportiu. Enviat especial a París, Ernest Macià.
Sabotatge massiu contra els trens d'alta velocitat han afectat a 3 dels 4 grans eixos. L'únic que no ha estat afectat, però perquè el sabotatge ha pogut frustrar-se a temps, és el que connecta París amb ciutats com Lió o Marsella. Però, per exemple, la connexió de París amb Londres, Brussel·les, Amsterdam i Alemanya via TGV, o la connexió de París amb Bretanya i Bordeus a l'oest, o la connexió de París amb Estrasburg i Frankfurt a l'est, han sigut el gran problema d'aquest matí, i és que molts dels trajectes s'han hagut de suspendre, i això es preveu que s'allargui aquests propers dies. S'han hagut de suspendre reunions aquest matí a París, que feien referència a la cerimònia d'inauguració que començarà a 8:15, perquè alguns dels directius no han pogut arribar a París. Les estacions del nord de l'est i de Montparnasse han quedat, per tant, afectades. Amb molts viatgers, es calcula que aquest cap de setmana hi havia operació sortida de molts parisencs, més tot el trànsit dels Jocs Olímpics pot afectar al voltant d'un milió de persones. Com dèiem, la connexió amb Lió i Marsella, de moment, està funcionant amb normalitat.
Gràcies, Ernest.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
I uns problemes que, a priori, Ricard i Isidro no haurien d'afectar aquesta cerimònia, que serà innovadora.
I que tindrà una durada aproximada de 4 hores. Pere Miró, l'assessor principal del president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, diu que serà una cerimònia única i global.
Serà una cerimònia única, única. Serà una cerimònia global. És la primera vegada que es fa a fora d'un estadi.
Sí, sí, sí.
I aleshores, és clar, sortir fora d'un estadi es pot fer de moltes maneres, però, és clar, els organitzadors han previst que ja que se surt, se surti de veritat. I aleshores serà global, i per dir global ja m'entén, passarà de moltes formes i a molts llocs i al mateix temps. O sigui que els que la vegin, i ho recomano per televisió, en gaudiran tant o més que els que estiguin allà, en realitat.
Per primera vegada a la història, aquesta cerimònia, com deia Pere Miró, es trasllada fora d'un estadi olímpic. El riu Sena serà l'encarregat d'exercir un protagonisme innovador, i és que les delegacions nacionals hi desfilaran amb diferents embarcacions amb càmeres incorporades. El recorregut de 6 quilòmetres partirà del pont d'Austerlitz, envoltarà les dues illes del centre de la ciutat, passarà també pel Parc de la Concòrdia, l'Esplanada dels Invàlids, el Gran Palau, i finalment la desfilada s'aturarà a Trocadero per al final de la cerimònia. Al voltant del riu s'alçaran graderies i pantalles gegants per convertir aquesta cerimònia en l'espectacle més gran de l'edició olímpica. Una cerimònia d'obertura que, com diem, començarà 8:15 del vespre, i amb la gran preocupació de l'amenaça de pluja, que ara mateix està situada en un 70 i un 80% de probabilitats que així sigui.
Doncs creuarem els dits. Gràcies, Ricard. Fins ara.
Fins ara.
I última hora, amb 7 dotacions dels bombers que treballen en aquests moments en una fuita de gas a Canovelles, al Vallès Oriental. Com a mesura preventiva, s'han desallotjat 13 persones d'empreses properes a la zona on no hi ha habitatges propers, segons han informat els bombers. La fuita s'ha detectat a mig matí a l'empresa Servipalets del Passeig de la Ribera de Canovelles i ha obligat a activar en fase de prealerta el Procicat. I 11 anys després de l'accident, avui s'ha fet pública la sentència pel descarrilament del tren Alvia a l'entrada de Santiago de Compostela, on van morir 79 persones i 143 van resultar ferides.
Catalunya Informació.
Es condemna el maquinista i l'exdirector de Seguretat de DIF a 2 anys i mig de presó i 4 d'inhabilitació, i les asseguradores a indemnitzar les víctimes amb 25 milions d'euros. Barcelona, Maria Núria Rebetlle.
La sentència, que arriba un any després que acabés el judici, considera provat que es va deixar tota la responsabilitat del descarrilament a mans del conductor, ja que no hi havia cap sistema de control de velocitat automàtica que alertés d'aquest excés. De manera que el tren va enfilar el revolt en grois a 176 km per hora i no a 80, com ho havia de fer. La jutge també atribueix la tragèdia a una despistada del conductor per haver atès una trucada de mòbil del revisor just abans d'entrar al revolt i no va tenir temps de frenar. El cas de llarg recorregut judicial encara no s'ha tancat perquè la sentència es pot recórrer. El macrojudici va durar 10 mesos i la instrucció del cas més de 8 anys. Es va tancar provisionalment 2 vegades i va caldre acudir l'audiència de la Corunya perquè es reobrís el cas. La plataforma de víctimes de l'Àlvia sempre ha denunciat que han hagut d'enfrontar-se a la maquinària de l'Estat, que considerava la tragèdia un sinistre accidental i no feien cap relació amb les deficiències de gestió de la línia d'alta velocitat entre Galícia i Madrid que denuncien els afectats. La plataforma reclamava que es jutgessin també els càrrecs de Renfe i Adif, però la justícia ho va desestimar.
encara una sentència més. Maria Núria, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 17 anys de presó un home per intentar matar dos dels seus veïns, enruixar-los amb gasolina i calar-los foc. A la sentència a la qual hem tingut accés aquí a Catalunya Informació, els magistrats consideren provada la intenció de l'home d'acabar amb la vida dels perjudicats.
Els fets van passar en un habitatge del carrer Baixada de la Sagrera el desembre del 2020. La sentència considera clau el testimoni de la neboda de l'ara condemnat, que també es trobava al pis i que durant el judici va canviar la seva declaració inicial i va incriminar el seu oncle. La noia també va resultar ferida amb cremades a les cames i als peus perquè es va posar al mig per intentar evitar que l'home encengués els veïns. Tot va arrencar per una discussió, ja que els dos veïns van retreure a l'home que rellogués habitacions. Durant el judici tots van reconèixer que aquella nit havien begut i consumit drogues. A la veïna, amb cremades de segon grau, el 16% del cos, li han hagut de fer diverses intervencions i no camina bé. A més, se li ha desfigurat part de la cara. La seva parella diu que no pot dormir i tampoc pot caminar amb normalitat. L'acusat ja fa un any que és a la presó. La fiscalia li demanava una condemna de 25 anys. A més de la pena de presó, se'l condemna a 10 anys de llibertat vigilada i a indemnitzar les víctimes amb més de 140.000 euros. La sentència no és ferma i les parts estan estudiant si la recorren.
Gràcies, Maria Núria. I el segon trimestre ha crescut l'ocupació a Catalunya i l'atur ha baixat lleugerament, segons dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. S'han creat 23.800 llocs de treball que han absorbit les 23.000 persones que s'han incorporat al mercat laboral a buscar feina i l'atur s'ha reduït de 800 parats. Ara la taxa d'atur és del 9,4% de la població en edat de treballar i que busca feina pràcticament la mateixa que el primer trimestre. La desocupació ha crescut entre els més joves, de 16 a 19 anys, i més del 40% dels que en busquen no en troben. I ha baixat en la resta d'edat, sobretot entre el grup de 20 a 24 anys i entre els més grans de 55. El 87% dels assalariats tenen un contracte indefinit. Segons la ministra de Treball, Yolanda Díaz, les dades del conjunt d'Espanya avalen les polítiques públiques d'ocupació.
La reforma laboral ha sido, creo que, un éxito de país. Tenemos 21,7 millones de personas ocupadas en España. Es un récord, de las cuales más de 10 millones son mujeres. Tenemos la cifra de 18,4 millones de personas asalariadas, de las cuales 15 millones y medio tienen contratos indefinidos.
Al conjunt de l'Estat, l'atur s'ha reduït de més de 200.000 persones i ara hi ha 2,7 milions de parats. La taxa d'atur ha baixat un punt, fins a l'11,3%. I a Barcelona en marxa a l'Ajuntament el darrer ple d'aquest curs polític. En la sessió d'avui, el líder de Junts a Barcelona, Xavier Trias, s'acomiada de la primera línia política. De moment, s'hi estan tractant altres qüestions, entre les quals que la Guàrdia Urbana utilitzi l'any que ve les controvertides pistoles Taser que fan servir els Mossos d'Esquadra, Jordi Corbalan.
El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha anunciat en el ple que al setembre encarregaran 22 pistoles elèctriques d'última generació que es faran servir només en casos extrems a partir de l'estiu que ve.
Aquest és un instrument que tenen multitud de policies arreu del món. És un instrument d'ús molt limitat i sempre, ja dic, per fer front a situacions en els que l'alternativa és l'arma de foc, cosa la qual cosa doncs està clar de que és una alternativa molt extrema.
El govern municipal s'ha compromès a elaborar un reglament d'ús de les pistoles Taser i un protocol d'actuació. Els agents que les facin servir rebran formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La previsió és que la Guàrdia Urbana pugui fer ús de les pistoles elèctriques a partir de l'estiu de l'any que ve.
I encara a Barcelona, la Policia Nacional ha detingut, també a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, 12 joves menors d'edat per estafar 32.000 euros a víctimes de tot l'estat accedint als seus comptes bancaris en línia. Els presumptes estafadors amb tècniques de phishing accedien a les claus de les víctimes per poder controlar així la seva aplicació de banca. 9 dels 12 detinguts actuaven com a mules bancàries, el que es coneix com l'estafa del nini. Són joves sense estudis ni feina, que són captats per les organitzacions criminals que els ofereixen diners a canvi que obrin comptes i rebin les transferències. I a Barcelona també, la Guàrdia Civil ha confiscat més de 4 tones de cocaïna amagada en sacs d'arròs al port. És la quantitat de droga més gran registrada mai en aquesta infraestructura marítima. Hi ha 8 detinguts que formaven part d'una organització criminal que ha estat desarticulada i que operava a Espanya, al Paraguai i també al Regne Unit. En aquests països també s'han paralitzat dos enviaments, dèiem, de més de 5.000 quilos d'aquesta droga. L'organització la processava fins a convertir-la en pols i després l'envasava en sacs de plàstic i els introduïa a mà en sacs d'arròs. Això es feia al Paraguai i a Espanya, una xarxa d'empresaris s'encarregava de la logística i d'exportar la droga.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Pràcticament un quart de dues, obrim àrea de servei, el trànsit i el temps a Catalunya Informació. Equip viari, Marilus García, bon dia.
Hola, bon dia. Amb una nova incidència, un accident a l'autovia A2 a l'interior del túnel del Bruc en direcció Lleida. Hi ha un carril tallat a l'interior del túnel, hi ha retencions des del Bruc a Castellolí, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Cal circular amb molta precaució per aquesta zona. A la carretera Nacional 2 es mantenen les aturades a la zona fronterera, des de la Jonquera fins la frontera del Pertús en sentit nord. Cues també per obres a la Ronda de Dalt des de Canyelles fins la Vall d'Hebron en direcció al Nus del Llobregat, on hi ha un carril tallat. Més endavant també aturades des de Sarrià i fins a Pedralbes. Compte perquè hi ha alguna possible incidència en aquesta zona. En sentit contrari, també aturats des de Pedralbes i fins a Sarrià i també a l'altura de Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat, igualment a causa de les obres que també tallen un carril en direcció al Nus de la Trinitat. La Ronda Litoral amb lentitud i aturades des de la zona Fòrum fins a la Barceloneta en direcció al Llobregat. En sentit Trinitat, de passeig de la zona Franca fins a Montjuïc i també de l'enllaç amb Gran Via fins a sortida del Bon Pastor. A la resta de carreteres d'autopistes del país només veiem una petita cua a l'autopista AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit sud en direcció Tarragona i també a la carretera Nacional 340 a Vallirana en tots dos sentits. Pel que fa a la situació del transport públic, es mantenen els retards d'uns 20 minuts de mitjana a la línia R2 de Rodalies. Recordem que aquest matí hi ha hagut un nou robatori de cable de coure a la infraestructura de DIF a Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat. Per això, els trens circulen fora del seu horari habitual, mentre tècnics de DIF continuen treballant per a resoldre aquesta incidència. Actualitzem dades al punt de les dues.
Gràcies, Mariluz. I demà s'afegeix un altre tall per obres a la xarxa de metro que afectarà més de 30.000 usuaris. Serà a la línia 4, a la Groga. No hi haurà servei entre les estacions de La Pau i Selva de Mar. Hi haurà autobusos especials, això sí, cada 4 minuts en hora punta, que circularan pel tram afectat i pararan a les estacions intermèdies. Altres alternatives poden ser la línia 2 del metro, el tram Besòs i les línies d'autobús B31, B20 i B25. El tall durarà fins al 22 d'agost. El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, recorda què millorarà amb tots els talls que hi ha aquest estiu al metro.
Aquestes actuacions, totes elles van adreçades a millorar la fiabilitat, modernitzar la xarxa, millorar la capacitat de la línia, de les línies, i també millorar l'accessibilitat i el confort. I, com no, a reduir també les vibracions que podem produir des de la xarxa.
Recordem que també està tallada la línia 5, la Blava de Cornellà Centre a Collblanc i la línia 2, la Lila de Paral·lel a Sagrada Família. I tot això amb un temps, xafogós a la costa i molta calor també a l'interior. Una previsió de la meteo que ens acosta tot seguit l'Eloi Cordomí.
El temps d'aquesta tarda continuarà sent tranquil, assolellat, amb unes temperatures que poden arribar encara amb facilitat als 34 fins als 36 graus a moltes comarques de l'interior. A la costa les temperatures seran més moderades, però en canvi amb molta humitat, sobretot a la costa central i a la costa daurada, i per tant molta sensació de xafogor. A aquesta hora també estan creixent algunes nuvolades, ho fa sobretot al Pirineu, però també en alguns punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. No descartem que a la zona pirinenca puguin arribar a caure alguns ruixats molt aïllats. De cara al cap de setmana es mantindrà el temps totalment estable, amb cel serè demà dissabte, temperatures una mica més altes que ja podrien arribar als 37 o 38 als llocs més càlids, i de cara a diumenge encara s'enfilen una mica més les temperatures a l'interior, amb alguns valors que podrien fregar els 39 o 40 graus a les zones més càlides i amb previsió que puguin aparèixer alguns núvols a prop de la costa.
Catalunya Informació. Tenim tot el temps.
Més qüestions. Ecologistes en Acció han denunciat davant de la Fiscalia els responsables de l'empresa química de Polinyà, al Vallès Occidental, que divendres passat, recordem-ho, es va incendiar i va provocar un vessament de productes tòxics, sobretot amoníac, al riu Besòs, que va matar com a mínim un miler de peixos. Un vessament important, ja que es va haver de prohibir el bany a les platges de Sant Adrià de Besòs i a la del Fòrum de Barcelona. Els ecologistes consideren que l'empresa no tenia prou cura a l'hora de prendre totes les mesures de seguretat per no malmetre el medi ambient i també fa responsable l'administració per falta de control de les activitats de la química. És per això que ho porten a la justícia, ja que volen que es depurin responsabilitats pels fets. Les feines d'extinció del foc de l'empresa de Polinyà van filtrar els productes químics al clavegueram, que van acabar a la depuradora de la Llagosta, que no va poder absorbir-ho tot. El tram més afectat del riu Besòs va ser el de Montcada i Reixac.
Catalunya Informació.
I efectius dels Mossos d'Esquadra investiguen a aquesta hora les causes de l'accident laboral que hi va haver ahir a la tarda a Durro, a la vall de Boí. Es va desprendre, recordem-ho, un mirador i quatre treballadors van caure muntanya avall. Un ha mort, Pau Rovira, Durro.
Els Mossos d'Esquadra són els qui s'han fet càrrec de la investigació per determinar les causes de la tragèdia i diversos efectius treballen sobre el terreny aquest matí per esbrinar els motius d'un accident que va deixar una víctima mortal, un home de 45 anys de l'Aragó i tres ferits, un d'ells molt crític, que van ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i l'Hospital de Tremp. Els quatre afectats són operaris d'una empresa especialitzada a fer treballs d'altura. Recordem, per causes desconegudes, la plataforma que s'estava instal·lant a la Roca d'Espà, entre Durro i Boí, es va esfondrar. Es tracta d'una estructura de metall i vidre que es va desplaçar des de Barruera en helicòpter i s'havia d'instal·lar sobre uns pals prèviament col·locats a la zona i per causes que encara s'investiguen es va ensorrar i els quatre treballadors es van precipitar muntanya avall des d'una alçada d'uns 50 metres. Sentim Sònia Bruguera, alcaldessa de la Vall de Boí.
Sí, aquest mirador feia dies que estava aquí, diguem, a Barruera, i el van pujar ja amb helicòptero per acabar-lo de muntar amb totes les sirres, amb totes les mesures de seguretat. Alguna cosa és evident que ha fallat i ara el que cal és investigar què és el que ha passat, què és el que s'hi farà durant els pròxims dies, les pròximes hores.
El consistori ha decretat dos dies de dol, s'han suspès tots els actes festius previstos i s'ha convocat també un minut de silenci davant l'Ajuntament avui a les dues per recordar la víctima, i és que l'incident ha causat una gran commoció a Durro i a tota la vall.
Doncs de la vall d'avui a Andorra, perquè la multinacional catalana Grifols abandona el projecte de construir un centre de recerca en immunologia. El govern del Principat i l'empresa farmacèutica ja han pactat les condicions per dissoldre l'acord que tenien, de manera que Andorra pugui recuperar els terrenys i la inversió pública que havia destinat al projecte. Corresponsal, Eloi Barrera.
Fa un parell d'anys, Grifols i el govern d'Andorra van anunciar a bombo i platerets l'acord per construir el Pyrenees Immunology Research Center, un projecte pioner que s'havia d'instal·lar a Ordino. Amb el pas del temps, el projecte s'ha anat desinflant i ara el govern d'Andorra confirma que no es farà. Les dues parts han acordat que l'executiu recuperi els terrenys públics que havia cedit pel projecte, així com els 200.000 euros que hi havia invertit. Conxeta Marsol és la ministra de Presidència d'Andorra.
Des del govern lamentem la situació, entenem que s'ha perdut una gran oportunitat, que és esperar una gran oportunitat tenint en compte aquest moment que ens trobem, que estem parlant de diversificació d'economia, de valor afegit.
El centre de recerca de Grifols Andorra havia topat amb l'oposició d'una plataforma ciutadana i d'alguns partits polítics. El govern creu que el projecte ha fracassat per la competència d'un centre de recerca molt similar que s'ha anunciat a Barcelona de cara a l'any vinent.
Doncs parlant de recerca, l'Hospital Vall d'Hebron ha fet servir per primera vegada la tecnologia 3D per operar de manera robòtica una pacient amb un tumor a la part tova del paladar. Aquesta nova tècnica evita una cirurgia oberta i permet la recuperació més ràpida dels pacients. Barcelona, Mònica Mas.
Extreure aquest tipus de tumors en aquesta zona del paladar pot afectar la parla, la deglució o la respiració. Per això, sempre que sigui possible, s'utilitza el robot quirúrgic Da Vinci per extreure'ls. Ara s'hi uneix la tecnologia 3D, que permet simular l'operació i evitar riscos i seqüeles per a aquests pacients. El doctor David Virós és el cap del servei d'otorrino i de cirurgia de cap i coll de Vall d'Hebron.
Amb aquests recursos informàtics nosaltres podem planificar i podem entrenar la cirurgia. Com tallarem, com mourem les diferents estructures i quins passos haurem d'anar fent en cada moment.
Vall d'Hebron calcula que se'n podran beneficiar entre 20 i 50 pacients cada any, que s'estalviaran en molts casos una cirurgia oberta major amb una incisió gran al coll i amb una recuperació molt més llarga.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
Doncs ara a les Balears, la saturació turística a les Illes ha fet alçar la veu al món de la cultura, des d'Antònia Font fins a Maria Jaume, des de l'actor Antoni Gomila fins al pensador Climent Picornell o l'escriptor Pere Antoni Pons. Tots denuncien el mateix, que el turisme ofega els residents i posa en risc, Caterina Carmany, el futur de les Illes.
Fa 14 anys Antònia Font estrenava una oda a l'estiu.
I és testic de puta mare.
I ara denuncia que s'ha tornat un malson.
I que mos donen, no mos donen res. I que mos deixen, no mos deixen res.
Pau de Bon és el cantant d'Antònia Font.
Tenia de fer una gençó que diu «Has testit de puta mare, ens haig d'estiu». Estan dient cultura silenci, que arriba l'estiu i a Mallorca no tenim espai. Pots estar tot massificat, està tot ple, ja no passant gust de passejar-nos, no? I aquesta manera de sentir-nos externs dintre nostres, jo crec que no se pot suportar ja.
De la música a l'assaig, l'escriptor Climent Picornell denuncia els estralls de la gentrificació al seu darrer llibre, Postals de Ciutat. L'habitatge s'ha convertit en un dels problemes principals, amb lloguers destinats a turistes i preus de venda impossibles per als residents. Mentrestant, les immobiliàries es multipliquen.
Bueno, aquí comença una i després n'hi ha 4 o 5 més immobiliàries una darrere l'altra, no? I això el que exemplifica és que Mallorca viu del turisme, però també de vendre sa illa, no?, en els estrangers de cada pic més.
Picornell, que es declara un palmesà militant, denuncia.
Abans, els veïnats, els mallorquins, érem els protagonistes de la història de Palma. Ara ja no. Ara ja som merament un comparses, un figurant.
I acabam a Sant Joan, al costat d'un taüt que representa Mallorca, l'artista Lluïsa Febrer és una de les més actives contra la massificació i afirma.
Mallorca és morta a causa del turisme, que hi ha molts aspectes de la nostra vida quotidiana que se n'han anat a Norris per culpa del turisme.
Cultura, silenci.
I ara els esports. Fins a 2:45, a punt.
Els esports.
Ricard Isidro, bona tarda.
Bona tarda, Jordi. A banda de la cerimònia d'inauguració de la 33a edició dels Jocs Olímpics de París, que sortirà per primer cop d'un estadi olímpic i que donarà tot el protagonisme al riu Sena, fem un repàs de l'aspecte esportiu d'aquests Jocs.
Catalunya Informació.
Al torneig olímpic de tennis, Rafael Nadal s'està entrenant en la disciplina de dobles amb Carlos Alcaraz i amb un embenat a la cuixa dreta que fa tema per la presència del de Manacor en la competició. En els dobles masculins i els dobles mixtos hi participarà el barceloní Marcel Granollers. En bàsquet, demà debuta la selecció espanyola masculina contra Austràlia. No hi ha jugadors catalans, però sí els blaugranes Abrines i Brizuela. Sentim el mallorquí.
Pensa que és el màxim que pots competir pel simple fet de... Bueno, sí que és veritat que són menys equips, no? I com Mundial, per exemple, però claro, vius tot el que és una Olimpiada, no? Que estan els millors de la majoria dels esports del món. Llavors, bueno, es viu alguna cosa especial, no? que fa que per mi sigui el més gran, no?, que he viscut fins ara.
Demà també debuten la ciclista Mireia Benito, el gimnasta Tierno Diallo i la selecció masculina d'handbol. La selecció espanyola femenina de futbol va debutar ahir amb un triomf treballat sobre el Japó per 2-1, amb remuntada inclosa gràcies als gols d'Aitana Bonmatí i Mariona Caldentei.
Els esports. Catalunya Informació.
A banda dels Jocs de París, a l'Espanyol, per la seva banda, segueixen a Nevat, a l'Alt Empordà, fent una estada. El tècnic blanquiblau Manolo González, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio, treu ferro la marxa de Martin Braithwaite, però ha reconegut que caldrà reforçar algunes posicions.
Que són dos davanters, no un. S'han de portar dos extrems, i un jugador al mig del camí i un jugador darrere. Aquesta és la idea que tenim. Després veurem fins a quan ens dona els calés que hi ha per poder portar o no, però jo penso que s'ha de portar un jugador per línia i intentar, doncs, bueno, que el gruix de la plantilla pues sigui competitiva i que, bueno, si hi ha lesions, sancions, que tingui l'opció de poder canviar i, bueno, i que l'equip no se'n ressenteixi.
González assegura que el porter Joan García i el davanter Javi Puado seguiran a l'equip. A tot això, l'Espanyol ha anunciat avui que la marca automobilística Skoda s'anunciarà els pantalons del primer equip les dues pròximes temporades. Un exblaugrana, un exjugador del Barça, el portuguès João Félix, s'ha incorporat aquest matí a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid. El jugador ho ha fet amb un entrenador personal i fora de la dinàmica de grup. I encara en clau blaugrana, Albert Sánchez, el fins ara segon entrenador de Rafa Márquez del Barça Atlètic, agafa el relleu de l'entrenador mexicà al filial blaugrana.
Catalunya Informació.
El Barça de bàsquet ha incorporat el base internacional Juan Núñez, de 20 anys i que firma per 3 temporades. Núñez arriba procedent de l'Ulm alemany, on hi ha jugat els dos últims anys, tot i que el Madrid és l'equip que tenia els seus drets a la Lliga ACB. Per la seva banda, Pierre Oriola fitxa pel Força Lleida. Ahir es va anunciar la seva sortida del Manresa i ara comença la tercera etapa d'Oriola, 31 anys, a l'equip lleidatà. I el Joventut Badalona ha anunciat el fitxatge de l'alè pivot nord-americà Kejer Gates, de 27 anys, i que arriba procedent del Long Island Nets de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA.
Senyals horaris de 2:15.
Catalunya Informació.
El més destacat d'aquest informatiu passa per França, amb diversos atacs coordinats a la xarxa ferroviària i que estan provocant una afectació greu als trens d'alta velocitat hores abans de la inauguració dels Jocs Olímpics a París. Les autoritats parlen de sabotatge i la companyia admet que no s'ho esperaven. La capital francesa està blindada amb 45.000 agents de seguretat i controls ben estrictes. 2 anys i mig de presó pel maquinista del tren Àlvia i un exalt càrrec d'Adif pel descarrilament el juliol del 2013 que va provocar 79 morts i 143 ferits. És la sentència que acaba de fer pública el Tribunal Superior de Justícia de Galícia. En aquesta segona part de l'informatiu, fins a les dues, també us explicarem que han detingut a l'estat de Texas el cap del càrtel mexicà de Sinaloa, Ismael Zambada, el Mayo i Joaquín Guzmán López, fill del Chapo Guzmán, que compleix cadena perpètua als Estats Units. I que un gran incendi ha arrasat la ciutat turística de Jasper, al Canadà. El foc afecta milers d'hectàrees del parc natural on està situada aquesta població a l'estat d'Alberta. Després que parlem de París, també ens explicaràs altres notícies esportives, Ricard Isidro.
Sí, per exemple, que el Barça de bàsquet ha incorporat al base internacional espanyol Juan Núñez, de 20 anys, i que firma per 3 temporades. Pierre Oriola, per la seva banda, fitxa pel Força Lleida, i el Joventut Badalona aconsegueix els serveis de l'alè pivot nord-americà Kejer Gates per una temporada.
I tot això amb una tarda assolellada, càlida a l'interior i xafogós a la costa, amb possibilitat de nuvolades i alguns ruixats al Pirineu. A partir d'aquest dissabte, les temperatures tornaran a enfilar-se i el temps es mantindrà ben estable. Doncs el que dèiem, caos ferroviari a França per un atac coordinat aquesta matinada en diversos punts de la xarxa, que afecta especialment els trens d'alta velocitat, hores abans de la inauguració dels Jocs Olímpics de París, en una jornada que ha quedat ja enterbolida pels retards i les anul·lacions de la majoria de trens, també en els trajectes a l'estranger, com per exemple a Alemanya o al Regne Unit. El govern condemna el govern francès a aquests fets mentre les forces de seguretat busquen els autors. El desplegament de seguretat fins a 45.000 efectius està focalitzat en la vigilància de la capital per l'esdeveniment esportiu. Enviat especial a París, Ernest Macià.
Sabotatge massiu contra els trens d'alta velocitat han afectat a 3 dels 4 grans eixos. L'únic que no ha estat afectat, però perquè el sabotatge ha pogut frustrar-se a temps, és el que connecta París amb ciutats com Lió o Marsella. Però, per exemple, la connexió de París amb Londres, Brussel·les, Amsterdam i Alemanya via TGV, o la connexió de París amb Bretanya i Bordeus a l'oest, o la connexió de París amb Estrasburg i Frankfurt a l'est, han sigut el gran problema d'aquest matí, i és que molts dels trajectes s'han hagut de suspendre, i això es preveu que s'allargui aquests propers dies. S'han hagut de suspendre reunions aquest matí a París, que feien referència a la cerimònia d'inauguració que començarà a 8:15, perquè alguns dels directius no han pogut arribar a París. Les estacions del nord de l'est i de Montparnasse han quedat, per tant, afectades. Amb molts viatgers, es calcula que aquest cap de setmana hi havia operació sortida de molts parisencs, més tot el trànsit dels Jocs Olímpics pot afectar al voltant d'un milió de persones. Com dèiem, la connexió amb Lió i Marsella, de moment, està funcionant amb normalitat.
Gràcies, Ernest.
Els Jocs Olímpics de París, A Catalunya Informació.
I Ricard, amb ganes ja de veure aquesta cerimònia d'inauguració innovadora que començarà a 7:15 del vespre amb un ull posat en el cel de París, també.
És una de les grans preocupacions. L'amenaça de pluja, ara situada entre un 70 i un 80% de possibilitats que així sigui. Un fet que no preocupa Pere Miró, l'assessor principal del president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach.
Una cosa tan complicada com la que estem preparant des de fa 7 anys, pues tots els elements han estat previst i tenim tots els escenaris possibles, és clar, amb pluja, amb vent, sense pluja, sense vent, amb sol, etc. O sigui que tot està previst i aleshores, és clar, hi ha solucions, depèn per cada moment, depèn de lo que passi.
Sigui com sigui, plogui o no, la durada prevista d'aquesta cerimònia és de 4 hores. Es farà per primera vegada a la història d'uns jocs fora d'un estadi olímpic. El riu Sena serà l'encarregat d'exercir el protagonisme i és que les delegacions nacionals desfilaran amb diferents embarcacions. El recorregut partirà del pont d'Austerlitz, envoltarà les dues illes del centre de la ciutat, passarà pel Parc de la Concòrdia, l'esplanada dels Invàlids, el Gran Palau, i finalment la desfilada s'aturarà a Trocadero, després de 6 quilòmetres, per al final de la cerimònia. Al voltant del riu s'alçaran graderies i pantalles gegants per convertir la cerimònia en l'espectacle més gran d'aquesta edició olímpica. Una cerimònia, per cert, que viuran en part les waterpolistes catalanes Laura, Esther i Maika García.
Sí que ens deixa, de moment, competim a la tarda a les 6 i mitja. No volem tampoc fatigar-nos gaire, hem de pensar també la competició.
Només la desfilada. Sí, sí, perquè després ja, com ha dit la Maika, sí, són moltes hores i el dia següent hem de jugar i hem de descansar.
Sí, amb moltes ganes, la veritat que serà, jo crec, una inauguració envejable, o sigui, un espectacle brutal.
En aquesta edició dels Jocs de París hi participaran 10.500 esportistes repartits en 32 disciplines des d'avui, 26 de juliol, fins l'11 d'agost.
Gràcies, Ricard. Fins després.
Fins ara.
I 11 anys després de l'accident, avui s'ha fet pública la sentència pel descarrilament d'un tren a Alvia a l'entrada de Santiago de Compostela, on van morir 79 persones i 143 van resultar ferides.
Catalunya Informació.
Es condemna el maquinista i l'exdirector de seguretat d'Adif a 2 anys i mig de presó i 4 d'inhabilitació i les asseguradores han d'indemnitzar les víctimes amb 25 milions d'euros. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
La sentència que arriba un any després que acabés el judici considera provat que es va deixar tota la responsabilitat del descarrilament a mans del conductor, ja que no hi havia cap sistema de control de velocitat automàtica que alertés d'aquest excés. De manera que el tren va enfilar el revolt en grois 176 km per hora i no a 80 com ho havia de fer. La jutge també atribueix la tragèdia a una despistada del conductor per haver atès una trucada de mòbil del revisor just abans d'entrar al revolt i no va tenir temps de frenar. El cas de llarg recorregut judicial encara no s'ha tancat perquè la sentència es pot recórrer. El macrojudici va durar 10 mesos i la instrucció del cas més de 8 anys es va tancar provisionalment 2 vegades i va caldre acudir l'audiència de la Corunya perquè es obrís el cas. La plataforma de víctimes de l'Àlvia sempre ha denunciat que han hagut d'enfrontar-se a la maquinària de l'Estat que considerava la tragèdia un sinistre accidental i no feien cap relació amb les deficiències de gestió de la línia d'alta velocitat entre Galícia i Madrid que denuncien els afectats. La plataforma reclamava que es jutgessin també els càrrecs de Renfe i Adif, però la justícia ho va desestimar.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Doncs als Estats Units, cop policial contra el cartel mexicà de Sinaloa. La policia nord-americana ha detingut el cap de la droga Ismael Zambada, alias El Mayo, i el fill del seu exsoci, Joaquín El Chapo Guzmán, a El Paso, a Texas. Zambada, de 76 anys, és un dels narcotraficants més actius a la història de Mèxic. Va cofundar el cartel de Sinaloa amb El Chapo, extradit el 2017, on compleix cadena perpètua als Estats Units. Tant El Mayo com Joaquín Guzmán fill enfronten múltiples càrrecs al país veí. Se'ls acusa, sobretot, de la fabricació i distribució de fentanil. El consum d'aquesta droga és la primera causa de mort ja entre els nord-americans de 18 a 45 anys. Segons mitjans als Estats Units, Guzmán hauria convençut Zambada per anar amb avioneta al sud de Mèxic, però finalment s'haurien dirigit al nord i haurien aterrat a Texas. La cadena Fox News afirma que el fill del Chapo s'hauria lliurat a la policia i el Mayo l'haurien detingut. I Kamala Harris continua sumant adhesions dins el Partit Demòcrata. Avui Barack Obama i la seva dona Michelle s'han afegit a la llista dels pesos pesants de la formació que donen suport a la seva candidatura. Ho han fet amb una trucada conjunta a Kamala Harris. El moment ha estat oportunament gravat en vídeo i penjat a les xarxes socials per l'expresident nord-americà.
Kamala!
Hello. Hi!
Hey there!
Hi, you're both together.
Oh, esteu tots dos junts!
No puc fer aquesta trucada telefònica sense dir-li a la meva noia Kamala que estic molt orgullosa de tu. Això serà històric.
Truquem per dir-te que la Michelle i jo no podem estar més orgullosos de donar-te suport i de fer tot el possible perquè passis per aquesta elecció i arribis al despatx oval.
Oh, Déu meu, Michelle, Barack, això significa molt per mi.
En els últims dies, Kamala Harris ha aconseguit el suport de destacats governadors demòcrates i també de la congressista Nancy Pelosi. Ja té més de la meitat dels delegats que necessita per ser proclamada oficialment candidata a la presidència dels Estats Units, en substitució de Joe Biden durant la convenció que el partit farà el mes vinent. Parlant d'eleccions, la campanya electoral a Venezuela arriba al seu final abans de diumenge, amb l'incògnita de si el president Maduro serà reescollit o si l'oposició, encapçalada per Edmundo González, serà capaç de guanyar el chavisme al poder des del 1999. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
Les enquestes pronostiquen de tot. Donen com a guanyadors a tots dos bàndols, chavisme i oposició, i d'aquí que aquí a Caracas i a Venezuela en general, el nas, l'olfacte, les vibracions, les energies i el color i el calor del carrer són i han estat el termòmetre i el baròmetre de cara al que pot passar diumenge a les urnes. Com mai, l'oposició antichavista veu a l'oficialisme, al chavisme, fora del poder.
Quiero libertad, quiero democracia, quiero un cambio.
Vamos a liberar a Venezuela de todos esos odios, de la persecución.
Però des de l'oficialisme, des del chavisme, se senten guanyadors i diuen que tenen enquestes que ho indiquen.
Que estoy apoyando a mi presidente Maduro, que ese es un hombre de promesa, de sacrificio, que no es un hombre traicionero como esos opositores.
Tiene un plan de gobierno ya estructurado que nos va a permitir continuar. Claro, hay cosas que todavía hay que mejorar.
Un pols de gran intensitat amb un final del voltatge i final incert i que tothom dona aquí a Venezuela per fet que perdedor no reconeixerà la derrota amb el que això pot significar.
I al Canadà, un gran incendi està arrasant la ciutat turística de Jasper. El foc afecta milers d'hectàrees del parc natural on està situada aquesta població, a l'estat d'Alberta. Centenars de bombers lluiten contra les flames per intentar salvar el màxim d'estructures de la ciutat. Les imatges que arriben de Jasper mostren un paisatge absolutament desolat, amb edificis sencers cremats, tot cobert de cendra, i amb desenes de cotxes convertits en ferralla al mig dels carrers. La primera ministra d'Alberta, Danielle Smith, parla de malson i de sentiment de temor aclaparador entre la població.
S'han perdut cases i negocis per un incendi que la gent ja ha batejat com el mur de flames. No es pot negar que aquest és el pitjor malson per a una comunitat. Pels habitants de Jasper i els desplaçats lluny de casa que veuen les imatges de la seva ciutat per televisió o bé per internet, el sentiment de pèrdua i de temor ha de ser aclaparador.
Més de 25.000 persones les han hagut d'evacuar, entre les quals molts turistes. Aquests són dos dels molts afectats per aquest foc que va començar dilluns a conseqüència d'un llamp.
Estic a punt de trencar-me, però què haig de fer? Asseure'm a plorar? Però res no canviarà, oi?
Estic molt frustrat per la falta d'informació i perquè les comunicacions que vam rebre no eren precises. Però no ho sé, ara només estic intentant no estressar-me.
De la seva banda, Jyoti Gondek, alcaldessa de Calgary, ciutat a la qual han arribat alguns dels evacuats, reconeixia que hi ha hagut problemes per poder atendre tothom que ho necessitava.
Els evacuats que no han rebut assistència immediatament, els demano disculpes. Sincerament, no puc imaginar-me el que suposa haver d'evacuar ràpidament després de conduir 12 i 15 hores per arribar aquí i trobar les portes tancades.
Mentrestant, el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, mobilitza l'exèrcit i a tots els organismes federals per fer front a aquest incendi. També ha anunciat l'arribada de 400 bombers procedents d'Austràlia, Nova Zelanda, Mèxic i Sud-àfrica per col·laborar en les feines d'extinció. I a la Xina, el tifó Gaemi, que ja ha provocat 5 morts i 700 ferits a Taiwan, ha arribat on hi ha més de 600.000 persones afectades. Hi ha pluges intenses, forts vents que han obligat a evacuar prop de 300.000 persones. Les autoritats de la zona han activat una alerta vermella davant la possibilitat que hi hagi inundacions a les conques del riu Groc i el Yangtze, i també esllavissades a terra a les zones muntanyoses. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone. És Tom Jones, que actua aquest vespre al Festival de la Porta Ferrada. El Tigre de Gales, Sir Tom Jones, actuarà a partir de les 10 de la nit a l'Espai Guíxols, Arena de Sant Feliu. Interpretarà els seus grans èxits dels més de 50 anys de carrera, com aquest que sentim, It's Not Unusual. Però també hi haurà temps per recordar Delilah o el mateix Sex Bomb. I els Estopa. Seran avui a Cap Roig, a Calella de Palafrugell. Els germans Muñoz actuen aquest vespre a l'emblemàtic escenari de Cap Roig, on faran un repàs dels seus èxits ara que acaben de celebrar els 25 anys de carrera. Hem arribat a 3:15.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
I del trànsit us expliquem que hi ha dos detinguts per l'atropellament intencional d'ahir a tres persones a les Borges Blanques. Es tracta del conductor i un segon ocupant del vehicle que va embestir les tres víctimes i després es van donar la fuga. Anem cap a Lleida. Julià Albàcar.
La detenció s'ha fet a Lleida durant un control conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Es tracta de dos homes de 36 i 39 anys detinguts per un possible delicte d'homicidi en grau de temptativa i per abandonar el lloc dels fets. L'atropellament va passar ahir al matí, al voltant de les 9, quan el vehicle va investir les tres víctimes, dues dones i un noi, tots tres de la mateixa família i que van resultar ferides. Posteriorment, els dos detinguts es van donar la fuga amb el mateix cotxe. La principal hipòtesi és que l'atropellament va passar després d'una baralla entre dues famílies. Els dos detinguts passaran diumenge a disposició del jutjat de Guàrdia de Lleida.
I si sou usuaris del telèfon iPhone, es podrà fer servir a partir d'ara per validar la T-mobilitat al metro o l'autobús de Barcelona abans que acabi l'any. L'autoritat del transport metropolità ha aconseguit els permisos necessaris perquè Apple ho autoritzi. Actualment, els usuaris d'aquest telèfon poden baixar-se l'aplicació per consultar i recarregar la T-mobilitat, però no per validar-la, una opció que, en canvi, sí que tenen els usuaris d'Android des de fa 2 anys i mig. La consellera de Territori i presidenta de l'Autoritat Metropolitana del Transport, Esther Capella, ha expressat en un comunicat la seva satisfacció per aquesta decisió. Assegura que és un gran pas per aconseguir una tecnologia inclusiva i accessible per tothom. I la plataforma Mercaderies per l'Interior adverteix que accidents de trens amb productes perillosos, com el que ha passat a Girona, es poden veure també a la costa tarragonina quan entri en servei el corredor mediterrani. Demanen desviar-los per les línies d'alta velocitat mentre no es faci un traçat que no passi pel mig de grans poblacions. A Tarragona hi tenim Manel Sastre.
Aquests mesos s'està instal·lant el tercer rail d'ample europeu, el tram entre Tarragona i Castellbisbal. La plataforma tem que aquest tercer rail no sigui una solució provisional i creu que l'accident de Girona evidencia els riscos per la població de fer passar cada dia centenars de vagons amb matèries perilloses per una línia amb tants trams urbans i absolutament congestionada. Eugeni Sedano, portaveu del col·lectiu, creu que la solució és traslladar els trens per les línies d'alta velocitat mentre no arriba la solució definitiva per una via segregada interior.
El pas del corredor mediterrani pel centre de pobles i ciutats implica un risc inacceptable i alhora evitable, constituint un traçat ferroviari exclusiu per a mercaderies lluny de nuclis poblats, com és el que hem presentat al Ministeri de Transports.
El tercer rail farà que augmentin de forma exponencial els trens amb mercaderies perilloses que cada dia passaran pel centre de poblacions com Tarragona, Torredembarra, Altafulla o el Vendrell.
I ara el temps, la crònica meteorològica Amb l'Eloi Cordomí, Eloi.
Cel serà aquesta tarda a la majoria de comarques, amb el permís d'alguns nuvolets que poden aparèixer a l'interior de les Terres de l'Ebre i, sobretot, també algunes nuvolades al voltant del Pirineu, que aquestes podrien arribar a deixar algun ruixat, però serien fenòmens molt aïllats. Tot plegat amb unes temperatures altes, màximes de 35 a 36 als llocs més càlids a Catalunya, de l'interior, i al voltant dels 30 a la costa, però amb molta humitat i, per tant, molta sensació de xafogor. De cara a demà, encara pugen més les temperatures. El temps serà totalment estable, amb cel serè tot el dia i temperatures que ja podran arribar als 37 o 38 a les zones més càlides i fins i tot diumenge encara podrien pujar 1 o 2 graus més les temperatures a les comarques de l'interior. Amb sol, molta calor, diumenge potser amb alguns núvols baixos que podrien aparèixer als dos extrems de la costa.
Gràcies, Eloi. I els observadors de la Biomarató, promoguda per l'Institut de Ciències del Mar, han registrat aquest any ja el mateix nombre de meduses pelàgia que en tota la campanya de l'any anterior. També han observat un increment d'eriçons negres, una espècie amb efectes devastadors pel medi marí. Des del mes de maig, aquests observadors de la biodiversitat del litoral han detectat 125 meduses pelàgia, la mateixa quantitat que van registrar entre maig i octubre de l'any passat. El biòleg Xavier Salvador, coordinador del projecte, ens les descriu.
Aquesta, que és de color rosa, té completament el cos recobert d'uns petits tubercles, aquestes cèl·lules urticants. Per fora del barret, en els tentacles, en els filaments que té, que els filaments poden fer un metre i mig de llarg, amb la qual cosa tu veus la medusa aquí, però el filament arriba fins allà baix. I moltes vegades tu tens controlada la medusa i de cop i volta te trobes el filament davant de la cana. Eix!
Les altes temperatures faciliten la proliferació de meduses, però també d'altres espècies, com els eriçons negres, que es fixen a les roques, enllimen la superfície i les deixen pelades. L'escalfament del mar també està provocant la proliferació d'algunes d'algues, d'algunes espècies invasores també, i amb més d'una platja.
Totes aquestes comunitats de blooms, primera, no són bones per l'entorn en general, perquè afoguen les comunitats. Creen com un moc a sobre del fons. És com que veus com que hi ha un tel de color marró a sobre del fons i dius, aquest tel no hauria de ser-hi. És a dir, fa un mes no hi era. Estaven les algues precioses.
La Biomarató es nodreix de les fotos i observacions fetes per voluntaris a tot el litoral català. Des del maig se n'han fet 32.000 i s'han detectat prop de 1.400 espècies diferents entre animals i plantes marins.
Si tens mòbil, tens Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
Descarrega't l'app de Catalunya Ràdio i et mantindrem informat les 24 hores del dia. Des d'on vulguis i quan vulguis, connecta amb Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
Doncs ara a Amposta, perquè el jaciment protohistòric de l'antic a Amposta tenia una muralla de grans dimensions que complia una doble funció, defensar i organitzar el nucli. De cara al futur, arqueòlegs de la Universitat Rovira i Virgili volen estudiar si en el primer mil·lenni, en aquesta zona, ja existia un delta semblant a l'actual. Jordi Barranca.
Tots just han acabat la cinquena campanya d'excavacions en aquest indret de la capital del Montsià i tant arqueòlegs com historiadors estan satisfets a les troballes fetes. Han descobert concretament una gran muralla que servia com a element defensiu, però també com a punt d'organització del poblat. Samuel Sardàs, professor d'Història de la Universitat Rovira i Virgili i responsable de l'excavació.
Té unes característiques monumentals, si més no en el que és aquest flanc nord, diguem-ne, que és el que el turó requereix, no?, de més protecció o defensa mitjançant l'arquitectura defensiva, i en aquest flanc nord hi ha aquesta amplada, això, a l'entorn dels 4 metres, eh? Per tant, això ens està parlant d'una muralla molt potent, que podria tenir també una alçada que superés els 3 metres.
A banda, també han descobert en un dels punts més alts d'aquest poblat que hi havia un espai que podria ser perfectament com la plaça de l'època amb una clara funció social. Els treballs sobre el paleopaisatge en aquesta zona continuaran en els propers 4 anys, i és que tot just els acaben de concedir un projecte finançat pel Ministeri, que el que pretén és estudiar si durant aquella època ja hi havia un delta en aquesta zona. Això sí, es creu que, en cas d'existir, aquest delta estaria orientat més cap al sud.
I també s'engeguen els primers treballs de restauració a la necròpolis de Tarraco, que s'emmarquen en un projecte de rehabilitació integral d'aquest monument. Concretament, han començat les obres per rehabilitar el museu que forma part d'aquest jaciment, un edifici que fa anys que està tancat al públic. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Les obres se centren en la rehabilitació de les cobertes de l'immoble que acull el museu, un edifici construït l'any 1930 i que va ser declarat bé cultural d'interès nacional. Amb la intervenció, que es preveu que s'allargarà 9 mesos, es vol combatre la degradació provocada per filtracions d'aigua i desprediments. Mònica Borrell és la directora del museu.
Millorar-ne doncs, la protecció i també les condicions d'habitabilitat, de fet mateix de l'edifici. Una primera fase és protegir aquestes cobertes i per anar avançant posteriorment ja amb tot el que és la rehabilitació de l'interior.
Aquests treballs tenen un pressupost d'uns 400.000 euros i formen part de la inversió total de 7 milions destinada al projecte de rehabilitació integral de la necròpolis.
Volem reordenar tant l'entorn i els accessos com rehabilitar tot el que és els jardins, rehabilitar l'edifici i obrir-lo com a museu i també fer doncs, la rehabilitació i la protecció de l'entorn del jaciment.
La necròpolis de Tàrraco data dels segles III i IV després de Crist i és un dels 7 espais que actualment formen part del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i des de l'any 2000 està declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO dins el conjunt arqueològic de Tàrraco.
Parlant de troballes, a Mart, una roca amb marques de possible vida microbiana. La troballa l'ha fet el robot Perseverance de la NASA i podria ser un indici que el planeta hauria acollit vida en algun moment de la seva història. De fet, a la Terra, aquestes marques característiques s'associen amb activitat microbiana fossilitzada fruit de reaccions químiques d'antics microorganismes. La roca d'aproximadament un metre està situada en una antiga vall fluvial del planeta Vermell, que se sap que fa milions d'anys estava coberta d'aigua. El que ha cridat més l'atenció dels investigadors és que la roca té unes petites marques blanques envoltades de punts negres que podrien ser rastres d'una vida passada. Tot i això, caldran més investigacions perquè els científics creuen que les marques també les podria haver provocat una reacció química a partir de vidres d'olivi i sulfats que serien incompatibles amb la vida, en aquest cas. Totes dues substàncies s'han trobat també en aquesta roca. Malgrat tot, la confirmació no serà possible fins que aquest fragment de la roca no arribi a la Terra en el futur, ja que el Perseverance no té instrumental per fer aquest tipus d'anàlisi. El robot va aterrar a Mart al febrer del 2021, al cràter Jezero, un lloc triat de forma específica per intentar trobar proves de vida. I ara, a punt.
Els esports.
Fins a les dues. Ricard Isidro, bon dia de nou.
Bon dia, Jordi. A banda de la cerimònia d'inauguració de la 33a edició dels Jocs Olímpics de París, que sortirà per primer cop, com hem dit, d'un estadi olímpic i donarà tot el protagonisme al riu Sena, fem un repàs a l'aspecte esportiu. D'una banda, el torneig olímpic de tennis. Rafael Nadal s'està entrenant en la disciplina de dobles amb Carlos Alcaraz i amb un embenat a la cuixa dreta que fa tema per la presència del de Manacor en la competició, en els dobles masculins i els dobles mixtos, i participarà el barceloní Marcel Granollers a partir de demà. En bàsquet, també demà, debuta la selecció espanyola masculina contra Austràlia. No hi ha jugadors catalans, però sí els blaugranes Sabrines i Brizuela. Demà també debuten la selecció masculina d'handbol, el gimnasta Tierno Diallo i la ciclista Mireia Benito.
Hi ha gent que únicament es dedica a fer contrarrellotges des de ja fa els últims 4 anys, és a dir, que s'ho estan preparant moltíssim. És això, no? Crec que esperar resultats a nivell de... Bueno, doncs això d'esperar grans resultats és una mica potser massa ambiciós. El que tinc ganes és, doncs, de nou anar a agafar experiència, anar, evidentment, a explotar-me al màxim.
La selecció espanyola femenina de futbol va debutar ahir amb un triomf treballat sobre el Japó per 2-1, amb remuntada gràcies als gols d'Aitana Bonmatí i Mariona Caldentei.
L'actualitat esportiva a fons.
A banda dels Jocs de París, el Barça de bàsquet ha incorporat el base internacional espanyol Juan Núñez, de 20 anys, i que firma per 3 temporades.
És un gran paso para mí. Al final yo me fui a Alemania con el objetivo de volver para jugar en la Euroliga, en un equipo grande para luchar por los títulos y ha salido bien, así que ahora queda ganar.
Núñez arriba procedent de l'Ulm alemany, on hi ha jugat els dos últims anys, tot i que el Madrid és l'equip que tenia els seus drets a la Lliga ACB. D'altra banda, Pierre Oriola ha fitxat pel Força Lleida. Joaquim Prado és el director esportiu de l'equip lleidatà.
Su trayectoria en Lleida, tanto en categorías inferiores como en la primera temporada de vida de nuestro club, allá por el 2012-2013. Trayectoria plagada de éxitos, pero sobre todo plagada de compromiso, de trabajo, de ser un jugador con un punto de intensidad enorme, no exento de talento, y que estamos convencidos de que nos va a ayudar muchísimo en competición y en el día a día en esta nuestra primera temporada de la Liga CB.
Ahir es va anunciar la sortida del de Tàrrega del Baxi Manresa i ara comença la tercera etapa d'Oriola, de 31 anys, a l'equip lleidatà. D'altra banda, el Joventut Badalona també ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot nord-americà Keisher Gates, de 27 anys, que arriba procedent del Long Island Nets, de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA, firma per una temporada. I el Madrid ha fitxat Sergi Baca, exjugador del Manresa i de l'NBA, ara arriba procedent del Bayern de Munic, firma per una temporada. I és que Baca ja va formar part del Real Madrid el 2011. I a l'Andorra s'ha oficialitzat el fitxatge de l'exescorta blaugrana Kyle Kuric.
Catalunya Informació.
En futbol, el tècnic de l'Espanyol Manolo González, en declaracions del Tot Costa de Catalunya Ràdio, assegura que Joan García i Javi Puado seguiran a l'equip.
Sí, jo no contemplo que que no surti cap. Jo crec que el club, en situació de Joan García, menys que vingui un club i pagui la clàusula, dubto molt que Joan García surti en aquell moment, o el cas de Puado el mateix. Són dos jugadors que són del club, que són de la cantera, de la 21, i dubto molt que paguen la clàusula del jugador o tant Puado com Joan García surtin catassos.
González ha tret ferro a la marxa de Martin Braithwaite, però ha reconegut que caldrà reforçar totes les posicions. A tot això, l'Espanyol ha anunciat avui que la marca automobilística Skoda s'anunciarà els pantalons del primer equip de futbol les dues pròximes temporades. Pel que fa al Barça, l'exblaugrana Joao Félix s'ha incorporat aquest matí a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid. El jugador portuguès ho ha fet amb un entrenador personal i fora de la dinàmica de grup. Encara en clau blaugrana, Albert Sánchez, el fins ara segon entrenador de Rafa Márquez, el Barça Atlètic, agafa el relleu de l'entrenador mexicà al filial blaugrana.
L'actualitat esportiva a fons.
En motor, tenim en marxa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, la 14a prova del Mundial. Ara mateix, al circuit d'Spa-Francorchamps s'està disputant la primera sessió d'entrenaments lliures amb el líder del Mundial, l'holandès, el neerlandès Max Verstappen, marcant el millor temps. A quatre dècimes trobem el britànic George Russell amb Mercedes. Si veiem, seguim la classificació d'aquesta primera sessió d'entrenaments, Carlos Sainz ara mateix és a la 7a posició, Fernando Alonso a la 13a.